Som Turisme? L'Ametlla de Mar és el municipi de les Terres de l'Ebre que més recapta per taxa turística. I això és un clar signe que hi ha un fort impuls del turisme. Les xifres d'ocupació d'enguany han estat més altes que en anteriors anys. Quina és la feina que es fa des dels establiments hotelers? I quina és la que es fa des de l'àrea de turisme? Avui contrastem les valoracions sobre l'ocupació en la primera de les tertúlies que dedicarem a fer un balanç sobre la temporada turística d'enguany. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de la Cala Ràdio. Benvinguts a l'Àgora. Molt bon dia, benvinguts una setmana més a la tertúlia ciutadana de la Cala Ràdio. Benvinguts a l'Àgora. Avui han passat les jornades gastronòmiques del mes d'octubre. És moment de sentar-nos a analitzar quin ha estat l'estiu llarg que hem tingut al nostre municipi. Farem el primer balanç turístic de la temporada. Ho farem amb diferents representants del sector de l'allotjament, diguem-ne, en aquesta primera setmana. I la posterior setmana ho farem ja amb el sector serveis, restauració, comerç i activitats lúdiques del nostre municipi. En aquesta primera part, com dèiem, volem enfocar-ho cap al balanç d'ocupació, cap al balanç d'allotjament, i per això ens acompanyen avui en primer lloc Dami Lleó, gerent de l'àrea municipal de turisme. Dami, molt bon dia.
Bon dia.
Ens acompanya també el director del càmping Ametlla, Miquel Roca. Miquel, bon dia.
Bon dia, Dani.
I també ens acompanya a través del fil telefònic el director de l'hotel Ametlla Mar, Antonio Sánchez. Antonio, bon dia.
Hola, bon dia.
Amb els tres compartirem aquest primer tram del debat. Esperem poder incorporar en el transcurs de la tertúlia algun representant del sector dels habitatges d'ús turístic, lloguers d'apartaments i de xalets. En primer lloc, Dami, com a gerent de l'àrea municipal de turisme, sens dubte doncs hauríem de fer una mica de valoració. Fa uns dies que a l'emissora doncs vam comentar ja que havia incrementat l'ocupació turística, s'havia fet amb més d'un 7% aquest estiu. Des de l'àrea municipal de turisme, quina és la valoració que en feu?
Pues bueno, la valoració és positiva i satisfactòria. Si en una temporada turística augmenta 7 punts l'ocupació, pues no podem estar més que contents i satisfets, no?
Miquel, en el sentit del càmping?
Jo, per part dels càmpings, doncs, estic completament d'acord amb el que comentava el Dami. Els càmpings en general a Terres de l'Ebre hem incrementat un 7% de mitjana, i això ha sigut una xifra doncs realment molt positiva, malgrat un juliol que ha sigut una miqueta fluixet i molt calorós, i un setembre que ha sigut també que així dificilet, però ha sigut un molt bon mes d'agost i en general estem molt satisfets.
Antonio, pel que fa a l'hotel?
Sí, coincidim amb el 7% en el conjunt de tota la temporada i fem una valoració molt positiva. Els mesos de juny, juliol, agost i setembre hem estat al voltant d'un 90%. Nosaltres obrim a Setmana Santa i després no tanquem fins al 1 de novembre. Ara, al mes d'octubre, lògicament això baixa, però tot i així estem contents de l'ocupació que estem tenint ara.
Comentar que el sector dels hotels és el que més ha crescut perquè ha registrat un 91% d'ocupació aquest any 2015 davant d'un 82% de l'any passat. Això suposa un creixement del 8,33%. Suposo que s'ha notat doncs, en plena temporada estival aquest augment, no, Antonio?
Bueno, nosaltres, per sort, portem uns anys que és el mes de juliol i el mes d'agost al voltant d'unes ocupacions d'entre el 95-98%. Això és molt difícil de superar d'un any per l'altre. A més, no tenim entrades fixes, o sigui, poden entrar qualsevol dia, llavors això també dificulta, però obtenir aquestes ocupacions realment com si estigués ple.
Pel que fa al sector dels càmpings, comentàvem que hi ha un 72% d'ocupació davant del 65% de l'any anterior. Això equival a un creixement d'un 6,85%. Miquel, entenc que en aquest sentit també heu fet un creixement al sector dels càmpings al municipi.
Estem molt contents. També, com comentava abans l'Antonio, hem de diferenciar entre el càmping el que seria el sector de caravana o tenda i el sector del bungalow, que és un producte doncs, que els últims anys té molt d'èxit. I en el cas del bungalow, doncs, tenim ocupacions realment molt elevades, al voltant del 95-98% juliol i agost. Per contra, tot el que és el sector de càmping ni més de tenda i de caravana, doncs, fa que doncs, el percentatge global disminueix una miqueta perquè no té la mateixa acceptació la tenda i la caravana o el mobile home o el camping car que el bungalow.
Perquè, clar, entenem que doncs, moltes vegades hem de mirar aquestes xifres amb deteniment, perquè no és el mateix públic el que va a l'hotel que el que va al càmping, Miquel?
És bastant semblant.
O sí, és semblant.
És semblant, o sigui, fa uns anys realment el càmping era com un producte mal vist o un producte de segona categoria i hi havia un denedicte que deia doncs qui te pot anar a vacances va de càmping. Realment els últims 15-20 anys el càmping s'ha posicionat, doncs ha fet moltes inversions, hi ha molts tipus de càmpings, però realment els càmpings avui en dia doncs, són molt comparables a moltes instal·lacions d'altres sectors.
Antonio, comparteixes aquesta reflexió?
Sí, totalment. Crec que tenim un tipus de client bastant semblant, vull dir, no sé si està d'acord el Miquel. El juliol i l'agost és bàsicament turisme familiar i crec que, bueno, poder el té més estrangers que aquí el 90% de la clientela és d'aquí i això poder és el que canvia amb el càmping. Pel serveis i d'això sí que estic d'acord que cada vegada els càmpings ofereixen moltes coses i sobretot amb els bungalows com poden oferir els hotels.
En aquest sentit, doncs, els càmpings també s'han transformat en aquest sentit i oferint una altra mena de servei. Comentàvem que aquest estiu doncs, ha crescut l'ocupació turística en els dos àmbits, tant en els hotels com en els càmpings. Comentaves, Antonio, que lògicament, doncs, si ja treballeu amb unes ocupacions força altes en els mesos de temporada alta, és complicat poder veure i poder-ho reflexar. Però el cert és que al juliol el titular deia que l'ocupació havia augmentat un 8% respecte l'any passat. És a dir, que havia augmentat doncs, aquesta ocupació. S'ha notat realment aquesta ocupació? Perquè realment comentàvem que no sabem si la gent ha acabat percebent aquest augment d'ocupació al mes de juliol. Antonio?
Nosaltres hem tingut, si fa o no fa, la mateixa de l'any passat. Al voltant del 94%. Crec que l'any passat era així. No varia ni d'un punt. O sigui, no, nosaltres, augment, si és molt poca cosa. Però esclar, estem parlant d'un 93-94%.
Amb valors molt alts en aquest sentit.
Sí.
Miquel, en el sector del càmping?
Bueno, el sector del càmping, òbviament aquí a l'Ametlla hi ha dos càmpings. Jo parlo, en aquest cas, com el càmping del Village Platja. En aquest cas, el haver fet una ampliació fa dos anys, quan parlem de percentatges, a vegades doncs, queden les dades una mica distorsionades, perquè a l'abrir més places, doncs jo no sé si aquests percentatges estan calculats sobre pernoctacions en valor absolut o estan sobre el que són total de places ofertades. Però realment nosaltres el mes de juliol hem crescut, estem molt contents, però respecte al percentatge, doncs a l'haver ampliat les xifres poden baixar una miqueta.
Dami, en aquest sentit, doncs, des de l'àrea municipal de turisme, éreu qui feu aquest anunci d'aquest augment del 8% al juliol. Quina és la valoració que en feu?
Sí, on s'ha produït més augment ha sigut en el sector del lloguer d'apartaments i de xalets. De fet, tots són dades dites per les mateixes agències immobiliàries i ens van dir, però en contrast d'això, un augment bastant important de l'ocupació del mes de juliol del 2014 i el 2015, sobretot la segona quinzena. L'any passat el juliol va ser amb aquesta modalitat d'apartaments, de pisos, de xalets a les urbanitzacions bastant fluix i este mes d'agost, inclús va ser bo al mes de maig, juny ja mos començaven a dir que
època de Setmana Santa
i mos començaven a dir sobre aquesta època que l'estiu pintava bastant millor i que les reserves anaven molt millor que no l'any passat, el 2014.
El cert és que el càmping, el sector del càmping superava expectatives augmentant un 12%, tal com calculàvem doncs, en aquesta posició. Anem a parlar una miqueta de procedències, perquè hem ja balancejat una miqueta aquesta comparativa entre hotels i càmpings. Intentarem parlar també de les procedències en els habitatges d'ús turístic. El cert és que, Antonio, tu plantejaves que en el sector de l'hotel la majoria de turisme era més de proximitat, més nacional.
Sí, totalment. Estem valors d'un 90% i un 8% francesos i la resta una mica de tot.
En el sector del càmping, Miquel, quina és la procedència o quina és el tall de segmentació?
El sector del càmping, principalment a Catalunya hi ha dos tipus de càmpings, càmpings vacacionals i càmpings una mica més residencials o clients més fixes. En el cas del càmping que jo represento, és un càmping més vacacional i en el mes de juliol tenim sobretot client francès majoritàriament i client holandès, molt per sobre el nacional. Puc parlar de percentatges, potser d'estranger del voltant del 85% i un 15% nacional. En el mes d'agost fins al dia 15 segueix havent bastant client holandès fins al dia 10-15, el francès encara doncs, predomina el mes d'agost i en el mes d'agost també el nacional sí que es comença a posicionar doncs, al voltant d'un 35-40%.
Sembla sorprenent que amb els mateixos atractius naturals o d'entorn que tenim a la vora, hi ha aquesta diferència entre allotjaments o establiments hotelers. Diguem-ne que l'hotel hi ha més tendència de turisme nacional i en canvi al càmping tenim una forta presència de turisme estranger. Com ho valoreu això, que amb un mateix entorn, amb un mateix espai, hi hagi aquesta diversitat de procedències?
Començo jo?
Sí, Miquel, tu mateix.
Vale. En el cas del càmping, què ens passa? Doncs que és un producte que és molt estacional, la gent normalment fa vacances al mes d'agost, la gran majoria, sobretot la gent que té famílies i té fills, i què es tracta? Doncs es tracta que ens espavilem. Hem d'anar a buscar aquells països en els quals fan vacances els mesos de juliol, de juny o de setembre. On anem a buscar-los? A Holanda i després a França, que és un mercat que és molt gran i per proximitat doncs, és un mercat que té bona resposta.
En Antonio?
Bueno, nosaltres no és que no el busquem, però la veritat és que pel que respecta als holandesos són més de càmping que d'hotel. I de França sí que en tenim un petit percentatge, un 10% aproximadament, que són sobretot comitès d'empresa, comitès d'empresa que ens publiquen i que tenim un acord amb ells. Turoperadors, treballem una mica amb Neckermann, tant a Bèlgica com a Alemanya, amb Lagrange a França, però la veritat és que tenim molt poca demanda d'aquests països.
Perquè la gent ho entengui, aquests dos turoperadors que has mencionat són, diguem, una mica doncs, dels més coneguts de tant a França com a Bèlgica.
Sí, sí, però el que passa és que suposo que té molta més tirada localitats com Salou, com pot ser Salou, pot ser Lloret de Mar. Nosaltres, en aquest aspecte, crec que encara no som prou coneguts.
Com a hotel Ametlla Mar, a part de tota la part turística, també teniu un pol més atractiu que us permet, diguem-ne, mantenir més obertura de temporada, que seria el tema dels matrimonis, dels casaments,
sí.
que feu a la vora de la platja. Clar, això també són atractius que s'han anat incorporant, que no existien fins fa temps i que hem aprofitat també un recurs natural propi que tenim per poder ampliar. Això també us fa augmentar aquesta ocupació?
Sí, sí, lògicament. O sigui, nosaltres tenim, aquest any tancarem amb uns 48 casaments. La veritat és que no tenim més perquè hi ha dates que no, al mes d'agost no podem agafar cap, perquè, esclar, nosaltres tenim una capacitat, sobretot en el restaurant, i quan l'hotel està com a l'agost, que tenim una ocupació d'uns unes 700 persones, tenim de destinar tots dos menjadors a l'allotjament, no podem agafar. Llavors això va començar fa 7-8 anys. Aquest segment era una mica simbòlic i després bueno, vam apostar pels casaments i la veritat és que estem molt contents.
El cert és, però, que tots aquests casaments sí que serien també de gent del territori, de gent nacional.
Sí. De tant en tant hi ha algú estranger, però són molt pocs.
Al càmping no n'hem tingut de moment de casaments, o sí que n'hem tingut algun?
No, aquest any hem tingut, a part de les comunions, que és un tema que funciona molt bé i són
clar,
les
aquí
dates...
Clar, aquí també tenim un altre tema, les comunions. Suposo que a l'hotel també n'hi ha de comunions, no?
Sí.
algun any.
Poquetes.
Sí. Miquel, continua. Sí.
A nivell de matrimonis, doncs, bueno, n'hem tingut dos i hem tingut també un bateig. Són festes que podem fer, o en aquest cas, doncs, banquets que podem fer, però en el cas del càmping només, com deia l'Antonio, no, ni juliol i agost doncs, no podem fer aquest tipus de banquets.
Clar, això us limita una miqueta en aquest sentit, però clar, també teniu un avantatge respecte a potser molts restaurants del municipi, que teniu uns menjadors molt més amplis que permeten poder acollir tots els comensals d'una boda, i a part l'entorn natural on esteu ubicats també, això us beneficia en aquest sentit a nivell de promoció. Antonio.
Sí, sí, i tant. Sí, això és veritat. Sí, no cap dubte.
Creieu que en aquest sentit hi ha hagut un augment del turisme, i no parlem en tant per cent, sinó en hàbits de despesa, es nota que hi ha una recuperació econòmica, els clients gasten més que altres anys, o en el cas de que tots sabem que a partir d'ara doncs, les coses se miren molt més, amb aquesta previsió, amb aquesta cura, els clients són optimistes en aquest sentit o no?
Jo diria que s'ha notat, però d'una manera molt lleugera. Una miqueta més, sí.
Jo, en el cas meu, els veig més contents, amb més confiança. Sobretot, abans venia gent doncs, en una parcel·la, en una tenda de campanya, i veies doncs, que no apareixien quasi mai pel restaurant o fent una cerveseta. Veig que realment, al mes d'agost, el client nacional el veig amb més alegria i algú més a dins de la butxaca.
S'ha comentat bastant, la rumorologia és bastant comuna al municipi, que sí que és cert que el turisme nacional és qui, entre cometes, ha donat més vida a aquest estiu al municipi. Compartiu aquesta reflexió que s'ha sentit bastant pel poble?
Bueno, en aquest cas, jo tindria de dir que sí, però
depenent
suposo
no?
que el càmping... Miquel, ha de dir, si no el contrari...
Clar, jo tinc més ocupació francesa i holandesa que nacional,
sí.
En la qual doncs, realment, però sí que realment la nacional m'ha pujat i l'he vist doncs, més potent i que torna a venir una miqueta doncs, amb més empenta que abans de la crisi del 2007.
Sí.
I ja per acabar, Antonio, perquè sé que tens feina i que ens has pogut ocupar uns minuts, quina és la vostra feina en promoció turística? Perquè coneixem molt bé la feina que fa l'àrea municipal de turisme, però clar, entenem que els diferents allotjaments també teniu la vostra fórmula, el vostre mètode per captar els vostres clients, en el vostre cas un 90% de turisme nacional. Com aconseguiu que aquest turisme vingui a l'Ametlla de Mar i gaudeixi del nostre litoral, dels nostres actius?
A veure, nosaltres hem apostat molt fort per la nostra pròpia pàgina web. És bàsicament la nostra pàgina web, Booking, també té unes ventes molt altes a l'hotel, i grups de tercera edat a la temporada baixa, això ho fem des d'aquí, des de l'hotel, i entre aquests tres segmentes fem un 80% de la producció nostra.
És a dir, que amb pocs moviments ho feu. Participeu en algunes fires, participeu en algunes exposicions turístiques?
Últimament no.
Ha canviat bastant la tendència,
sí,
no?
Sí.
Ha estat tot més al món digital, en aquest sentit.
Sí.
Doncs, bueno, Antonio Sánchez, director de l'Hotel Ametlla Mar, moltíssimes gràcies per haver intervingut en aquests minutets en la tertúlia de l'Àgora. Segur que tindrem temps per seguir comentant i per seguir donant opinió sobre el tema de l'ocupació turística, en aquest sentit també en el món dels hotels. Moltíssimes gràcies.
Gràcies i bona tarda a tots tres.
Moltes gràcies. L'Antonio que ens donava la seva reflexió en aquest sentit. Continuem nosaltres parlant d'aquesta ocupació turística. Ho mencionava, el tema de Booking potser és un tema una miqueta tabú a vegades en alguns dels allotjaments, d'altres és el seu motor de vida. Miquel, al càmping també, imagino que també teniu Booking al vostre sistema implementat dins del vostre sistema de recollida de clients. Això us ha beneficiat, us ha perjudicat?
A veure, nosaltres el tema de la promoció, la mateixa pregunta que has comentat l'Antonio, en els últims 10 anys ha canviat moltíssim. O sigui, el càmping fa 10 anys només es promocionava a nivell de guies de paper, i només es promocionava a nivell de fires internacionals. Els càmpings es vam associar, i tenim una associació muntada a nivell de Costa Daurada i Terres de l'Ebre, del qual jo formo membre de la Junta Directiva, i decidim, amb unes aportacions comuns que fan tots els socis en funció de les seves, del seu volum que té de capacitat, doncs decidim quin nivell de fires anem. Anem a fires, però anem amb un stand que representa tots els càmpings, amb fulletons de diferents càmpings. Tenim una pàgina web portal amb tots els càmpings i fem una promoció bastant conjunta. A nivell individual del càmping ens promocionem últimament, sobretot a nivell de xarxes socials, o sigui, estem veient que la xarxa social és un canal de promoció molt important, sobretot el tema de Facebook i el tema d'Instagram, i enganxa molt a les famílies. I per últim, el tema de Booking, vam començar a treballar en Booking només l'any passat. Booking té un problema i té un avantatge. El problema que té és que si treballes en Booking, quan el client busca camping a menjar, surt abans el portal de Booking que el teu, en general. I això que fa, doncs, el client tradicional, que sempre reserva a tu directament, doncs, moltes vegades s'equivoqui i entri a la pàgina de Booking, en la qual a tu, doncs, et merma el que és el percentatge de comissió. Però realment Booking també té l'avantatge de que et permet, doncs, en temporada alta posar menys allotjaments a disposició de Booking, i en temporada baixa és un motor de recerca molt important i realment, doncs, també ens porta, doncs, un volum de clients molt important.
Hi ha una altra part també en aquest sentit, Miquel, que seria la part de les opinions dels usuaris, la part dels comentaris en què els usuaris que han estat, doncs, als diferents allotjaments acaben donant la seva valoració, no només en un comentari de text, sinó també puntuant els diferents serveis que ofereixen. Entenc que també vosaltres esteu presents en aquests sistemes, parlaríem del més tradicional, que és TripAdvisor, i que segurament li sonarà a moltíssima gent, però clar, també n'hi ha per d'altres països, i en alguns són més tradicionals en altres països.
Efectivament. El tema de les opinions dels altres usuaris és una de les coses que avui en dia la gent busca, quan busca un allotjament, busca sobretot el tema d'opinions d'altra gent que ha estat d'aquest mateix establiment. Nosaltres estem fomentant molt que els clients holandesos deixin les seves opinions a Uber, que és com un TripAdvisor a nivell més holandès, i a nivell del càmping també, doncs, hem posat inclús un ordinador de recepció a disposició dels clients perquè es deixin, doncs, la seva opinió, i inclús a vegades els premiem si volen deixar la seva opinió sobre l'establiment.
Clar, això és un motor també que no només passa per la pròpia promoció del càmping, de l'hotel en qüestió, sinó també que són els propis usuaris que acaben deixant les opinions. Moltes vegades, des de l'àrea municipal de turisme, també canalitzeu moltes de les opinions i moltes de les experiències i de les estades d'aquesta gent, perquè la vostra presència a xarxes socials, sens dubte, és indubtable en aquest sentit.
De fet, comparteixo l'opinió de Miquel i de l'Antonio, que ha canviat moltíssim, moltíssim, moltíssim la promoció de fa uns anys cap aquí. El que fèiem abans, fa 20, 25, 15 anys cap endarrere, que ens centràvem sempre en l'edició de folletos de paper, que anàvem a les fires a repartir folletos, que la gent anava a les fires a triar la seva destinació turística de cara a l'estiu. Però això ha canviat radicalment. Ara l'assistència a fires és mínima, és pràcticament institucional, i hem d'anar a buscar la gent, doncs, a entastar. I la gent a entastar, la gent està a internet, està a xarxes socials, i és aquí on estem abocant pràcticament cada vegada més els nostres esforços, cada vegada reduint més els esforços econòmics i personals i humans, que abans era dissenys de publicitat, a revistes, a presència a diaris. Ara tot va ja més enfocat cap aquí, una bona pàgina web àgil i que estigui fàcil d'usar, que es trobi molt fàcil tota la informació amb imatges espectaculars, una bona presència a totes les xarxes socials, bàsicament a les més importants, que avui en dia, pues, com ha dit Miquel, Facebook, Instagram, que Instagram s'està convertint en una gran plataforma de promoció turística de les destinacions.
Un aparador, diguem-ne, perquè moltes vegades una imatge diuen que val més que 1.000 paraules. Sí, sí.
I també estar presents, no, com diem abans, el tema de l'opinió, avui en dia la gent fa cas a la gent farà més cas a un comentari de la gent que no a un comentari que farem des de turisme, perquè de turisme que hem de dir, que tot és preciós. I també estem presents a Booking, a TripAdvisor, a totes les, de forma institucional, per reforçar a totes les entitats privades que estan allà, a tots els establiments. Bueno, intentem, pues, bueno, cada vegada abocar més esforços en este...
Jo aprofito que estic aquí, doncs, per sobretot felicitar a Turisme de l'Ametlla de Mar, realment, doncs, per la tasca que ha fet, i són punters a nivell de seguidors de Facebook, d'Instagram, i és que cada dia publica una quantitat de fotografia i material que és molt bo, i tenen molt, molt seguidors a les xarxes socials, i s'ho prenen molt en sèrio.
És complicat en aquest sentit mantindre este ritme, Dami?
Bueno, és complicat, jo diré que és obligat. més que complicat.
No hi ha altra opció.
No hi ha altra opció, és que és, avui en dia és ser o no ser. Com he dit abans, has d'anar a buscar la gent on està, i avui en dia la gent està a les xarxes socials. I és complicat, no, és que és feina perquè, clar, ho has de mantindre, ho has d'anar posant cada dia fotos, has d'aprofitar els comentaris de la gent i fer-los públics perquè l'altra gent ho vegi, has de contestar missatges, has de donar el bon dia, has d'estar parlant amb la gent, perquè detrás de cada perfil de Facebook hi ha un possible client i l'has de tractar bé, a vegades arriben queixes, has de gestionar-les bé, vull dir, no és complicat. És
com ser un mes de la família, en aquest sentit?
Jo sempre dic que la família augmenta, no? Quan cada vegada que arribem a un cert punt, a un cert número de... També ens aconsellen sempre, no?, els cursos que anem, que des del càmping també sempre estan immersos en millorar, no?, sobre aquest tema. Sempre ens diuen, heu de comunicar, no?, quan arribem a certs milers o cents de seguidors, la família augmenta, no?, perquè hi ha gent que et segueix cada dia, que cada dia si et retrasses una mica, posa la foto del bon dia, te ho diu, avui s'heu retrasat, i cada dia, no només entre setmanes, sinó en caps de setmana, de nit, de matí, t'arriben missatges, comentaris i suggeriments que has de donar resposta, clar. No només per Facebook, sinó per e-mail, per telèfon, per totes bandes arriben i has d'estar pendent d'esta gent, clar.
En aquest sentit, Turisme sí que, com comentava Miquel, ha estat pioner en alguns aspectes. De fet, és el quart en nombre de seguidors a Instagram de tota Catalunya, la qual, m'equivoco, no, quart, no? Dic bé?
Bueno, som el segon municipi després de Barcelona.
Segon municipi després de Barcelona.
El primer seria Catalunya Experience, que és la Generalitat. Correcte. El segon és Costa Brava Pirineu, de Girona. El tercer ja ve Barcelona. O sigui, la quarta destinació turística i el segon municipi després de Barcelona.
Això és un rècord, una xifra rècord i un objectiu molt important aconseguit. I que altres destinacions turístiques, també d'importància o de molt més importància, no hagin aconseguit fer aquest pas, també significa que vosaltres heu sortit també una miqueta abans i això també us va beneficiar en aquest sentit, però a part d'això heu aconseguit una molt bona feina com a través de l'Instagram, en aquest sentit parlem.
Sí, l'Instagram està a punt d'arribar als 9.000, crec que Barcelona fa poc ha passat dels 10.000. Bueno, fa temps que vam veure aquí que Instagram era, com he dit, una plataforma espectacular per a promocionar la cala, i molta gent ha vingut a l'Ametlla de Mar, ho dic perquè mai he trobat a l'oficina de turisme. Venim expressament a comprovar si les fotos que poseu de les cales i de les fotos de l'Ametlla són veritat. I nosaltres us ho donem el plano i després tornen i fan, pues sí, és veritat. Ho diuen en plan de broma, no? Però perquè suposo que s'ho creuen. Però, de fet, molta gent ve per... ha vingut, no? No només des de turisme, sinó perquè altres, com ara el càmping, pues, càmping amb ella s'estan donant compte que este és el camí a seguir, no?
També a vegades les fotografies semblen molt boniques i diem, això és el nostre poble, i no ens donem compte també que tenim aquestes preciositats en aquest sentit. Miquel, entenc que també vosaltres segueu una mica la línia ascendent de turisme, apostat per les xarxes socials. Hi ha molta compenetració entre turisme, entre els establiments turístics del nostre municipi, en crear estratègies de relació. Ho tenim, per exemple, en el cas de les jornades astronòmiques, que són un bon exemple de complementació o de buscar enllaços entre la part de la restauració i la part de l'àrea de turisme. En el sector de l'allotjament també hi ha aquestes sinergies?
Bé, nosaltres, efectes amb l'Ajuntament, on turisme tenim moltes sinergies. Tot el que publica l'Ajuntament a nivell de festes que es poden fer, com la Rossejat, que vam fer aquest el passat diumenge, per nosaltres és una notícia, és un motiu de possible potencial venda a clients nostres d'allotjament. I utilitzem les nostres xarxes socials per publicitar tot aquest tipus d'esdeveniments que es produeixen al poble. I a nivell de... O quan es fa una cursa d'aquestes esportiva o de les jornades de la Tonyina Roja, tot això ho publicitem com si fos algú nostre. No és nostre, passa al poble, però és notícia perquè la gent vingui cap aquí. I si ve cap aquí, aprofitem, no se'ls quedi a dormir i passi la nit en el càmping.
El cert també és que en aquests darrers anys també s'han imposat de moda el turisme esportiu, un altre al·licient que fora de temporada alta també incentiva que alguns caps de setmana hi hagi bona ocupació. En aquest sentit, el càmping Ametlla col·labora o patrocina alguns dels esdeveniments esportius, i això també fa que hi hagi més vertebració o més pluridiversitat dels clients. No només hi ha el client vacacional, també arriben més clients en aquest sentit.
I el turisme esportiu és un client que interessa molt. És un client, sobretot aquest que fa maratons, que fan caminates, que fan senderisme, que fan aquatlons. És un client que busca zones que no estiguin massificades, espais lliures, busquen senderisme, busquen gerres, i aquesta gent quan arriba aquí i s'ho mira i ho veu i fa una cursa d'aquestes, i torna, ho explica i es mou molt a través de xarxes socials. Jo em trobo gent que ha participat a curses que al cap de 3-4 setmanes venen amb uns amics i tornen a fer el mateix GR o la mateixa cursa de manera, doncs perquè s'agrada molt, sobretot pel tema de tranquil·litat i el tema de la natura.
Davis, sí. Ha comentat alguna cosa?
No, bueno, sobre la pregunta que has fet a Miquel, que la complicitat és que ha de ser. Nosaltres treballem per a que este tant per cent, si com, ojalà l'any que ve continuéssim estar ascendent, i hem de treballar colze a colze amb els restaurants, amb els allotjaments, amb les empreses d'activitats, amb el comerç, amb els pescadors, amb la cofradia, amb el Tunatur, amb treballar tots perquè, pues bueno, perquè és el nostre objectiu de que tot el teixit empresarial, turístic i no turístic de la Cala, pues, cada vegada pues, estigui més beneficiat pel turisme. I en concret amb el càmping pues, estem treballant conjuntament, col·laborant amb naltros, amb el tema de les trobades instagramers, i és això, no? Vol dir, no només el càmping, sinó altres
establiments
que, doncs, bueno, és un jo, una col·laboració mútua i que és que ha d'existir. Estem, i amb això estem, clar.
Mm-hmm. Vaig a fer una miqueta una pregunta delicadeta. Creieu que fa falta ampliar l'oferta d'allotjament turístic? Em refereixo. Hi ha suficientment places per poder seguir creixent l'oferta turística? I parlo en general, no parlo només en un sector en concret, sinó que faria falta augmentar aquesta xifra? La vostra opinió.
A veure, per un costat, les xifres que té d'increment l'ametlla, que ha sigut un 7%, bastant a nivell d'hotels, càmpings, immobiliàries, etc., no ha tingut el mateix creixement al resto de Terres de l'Ebre. O sigui, que els creixements a vegades es poden produir una determinada temporada de l'any o un any en concret i altres anys no es repeteixen. En el qual, quan fas un tema d'inversions d'aquest nivell, has de mirar, doncs, que realment hi hagi un potencial, però no a nivell d'un any, a nivell de 10, 15 o 20 anys. No sé, no...
És complicat. Ja ho he dit, la pregunta és delicada.
Sí, no, jo diria, Dani, a mi un càmping, si al costat té un càmping que és bo, igual o més, t'ajuda, et despeja, et porta gent, i al final, vull dir, uns bons veïns al costat t'ajuda moltíssim. I quan el veí omple, la gent que s'obre te la passa a tu i a revés hi ha una complicitat. Que també tenim en aquest cas amb el càmping nàutic. El càmping almenys en aquest cas perquè m'ha ampliat fa poc, però algun altre any, doncs, si hem estat plens, els bungalows o que sigui, parlo amb ells i digui, escolta, com a d'ocupació, teniu plaça? Sí, doncs envies cap allà i el mateix fa la Margarita, doncs, amb el càmping Ametlla.
És a dir, que també creu sinergies entre establiments perquè no marxin el públic potencial cap a altres indrets, sinó que es quedin al municipi.
Sí, nosaltres ho fem el mateix a l'oficina de turisme, quan ve algú a l'oficina de turisme, els hotels estan plens, doncs intentem derivar-los al càmping, si no, truquem a la immobiliària, si té alguna, intentem doncs, que aquella persona que entra a la Cala que es quedi a la Cala. I pel que deies la pregunta d'abans, bueno, jo potser, sí, algun establiment, no sé quantes places, 100, 200, 1.000, potser m'he exagerat, però potser un allotjament o dos, no molt gran, respectuós al medi ambient, de qualitat, que cuidés molt el servei, pues tampoc potser no aniria malament, no?
Perquè, clar, a vegades tenim aquella imatge antiga del turisme antic del poble, dels carrers plens de bars, amb gent sopant, i clar, això ha canviat una miqueta la filosofia. Moltes vegades el turisme vacacional és molt diferent. Només amb un quilòmetre de diferència entre un hotel i un càmping, el públic que s'hi allotja durant temporada alta és pràcticament totalment diferent. Llavors, clar, ha d'haver una diversitat també d'ofertes i possiblement nous establiments acollirien o haurien de buscar-se o reflexar-se per acollir noves propostes turístiques?
Sí, sí, tu pots augmentar per serveis i per preu, això està clar. Vull dir, la gent que amb més serveis que dones i més qualitat, doncs pots demanar un preu més alt o que un altre, perquè al final qualsevol servei, en aquest cas doncs, el Camping Amet ja fa un servei molt potent de dimensió i això al final s'ha de poder pagar. Mm-hmm. I com això, doncs altres càmpings o altres hotels es diferencien amb altres coses.
Volíem entrar avui en el programa algun propietari d'una immobiliària perquè també ens fes la seva valoració, al final no ha pogut ser possible, entenem que estan tothom tancant ja temporada i ha estat complicat. El cert és que sí que podríem fer també una mica amb Dami, si m'acompanyés, una miqueta de valoració de xifres i també parlar de procedències en general, en global. Pel que fa als lloguer d'apartaments turístics i xalets, les immobiliàries parlen d'un 88% d'ocupació, que comparat amb el 82% de l'estiu 2014, doncs té aquest increment d'un 6%. S'ha notat això?
Jo crec que sí. Bueno, estem parlant de juliol i agost, a temporada alta.
Sí, sí, parlem dels dos mesos de juliol i agost, correcte.
Bé, jo crec que és un tant per cent molt important. Pensem que a tot el terme municipal de la Cala tenim, no sé si passem ja de 800 allotjaments d'ús turístic. estem parlant de 800 allotjaments que si multipliquem sobre una mitjana de 2.500, ja posem 3 persones, un augment així pues, és bastant... Bueno, comptant els que estan legalitzats, però n'hi ha potser el doble que no estan legalitzats. I el tant per cent extra podríem aplicar als que no estan donats d'alta, també. Pues imagina't, pues, si anem aquests percentatges amb el tema d'ocupació de cada xalet o de cada apartament, pues, sí, s'ha notat, s'ha notat.
Se va ampliant. I per procedències, fem un repàs de procedències, perquè a l'Oficina de Turisme heu fet també un increment de visites en aquest sentit. Turisme Nacional entenc que s'endú el rànquing, el número 1, però el francès va seguit darrere, no?
Sí, bueno, estatal, l'estatal englobaríem també el català, després ja el desglossarem, és un 40, o sigui, estem parlant de visites a l'Oficina de Turisme, el turisme estatal és un 46%, si este el desglossiéssim, este 46%, el 50% és català, Barcelona i àrea metropolitana, un 10% de l'Aragó, un 7% del País Basc, un 7% de Madrid i un 6% de València. Després aniria tot seguit d'este 46%, el 36%, quasi el 37% seria de França, i després ja tindríem un baixón fins al 5% d'alemanys, el 3,5% quasi de... No, perdó, el 5% quasi d'anglesos, del Regne Unit, un 3,5% d'alemanys, i després anirem baixant ja Països Baixos, Bèlgica, Suïssa... i anirem baixant ja.
És a dir, que la majoria d'ocupació turística segueixen turisme nacional, tant català com espanyol, i francès.
El 82% del turisme que ve a l'Oficina de Turisme a demanar informació és o espanyol o francès.
I aquí giraríem la truita, perquè el càmping, el turisme holandès, el turisme belga també té presència, o molta presència.
El francès moltíssima, l'holandès també, i el belga també en té, però menys. El que passa que, clar, avui el càmping...
També és un país més petit,
El càmping també et diré una cosa, vull dir, tenim una recepció i la recepció fa miqueta d'oficina de turisme, el qual la gent que ve al càmping normalment no passa per oficina de turisme.
La gent que no roba bé a l'oficina de turisme és més gent d'això, doncs, de residència d'apartament o de xalet o d'allotjaments que estiguin per aquí al mig del poble o una mica de tot?
És que... Bé, una mica de tot depèn de la tipologia de la consulta. Molta gent ve a preguntar com anar al càmping o com anar a l'hotel i difícilment aquella gent ja tornarà perquè té un servei de recepció que allà pues, hi ha informació de tot arreu. Però molta gent, la gent que està en un xalet, en un apartament, pues, no té aquest servei i després és quan te venen a demanar més excursions, horaris, l'horari del mercat, farmàcies, on poden anar al port, la subhasta o qualsevol pregunta. Que un dia es pregunta pràcticament tot.
Fem, doncs, al final, hi ha un còmput global, ocupació en hotels, un 91,08%, un augment del 8,33%, en càmpings, un 72,5%, un 6,85% més, en immobiliàries, un 88% d'ocupació, 6% més. En total, si fem el còmput global entre hotels, càmpings i allotjaments d'ús turístic, tindríem un 7,06% més d'ocupació aquest estiu 2015, comptant doncs els mesos de juliol i agost. Volem aprofitar avui la tertúlia, sempre ho fem, sempre intentem parlar de temes d'actualitat, però clar, parlar de temes d'actualitat avui, parlant de turisme, doncs ens hem volgut parlar de temes d'actualitat que estan d'actualitat i que sens dubte doncs seran notícia. El primer de tots, i l'hem mencionat al llarg del transcurs del programa, és el Tonatur, el grup Balfegó, en aquest sentit, que ha obtingut recentment un premi de mans del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. Clar, aquests premis, aquestes gratificacions ajuden moltíssim també al turisme, en aquest sentit, ajuden a promocionar la marca de l'Ametlla de Mar?
Per descomptat, qualsevol premi, qualsevol reconeixement a qualsevol empresa que porti el nom de l'Ametlla de Mar, com porta el Tonatur i el grup Balfegó arreu del món o on ho sigui, doncs és beneficiós per la destinació, això és així. I des d'aquí felicitar el grup Balfegó per tota la tasca, no només per este premi, sinó per tota la tasca que fa per promocionar la cala, perquè el Tonatur és una de les activitats úniques al món i que es fa a la cala, i la seva tonyina, la seva qualitat, pues, viatja arreu del món i sempre, sempre, sempre porten el nom de l'Ametlla de Mar a tot arreu.
En el cas del càmping també tenim una excel·lent col·laboració amb el grup Balfegó i amb el Tonatur, i inclús tenim un pack a la nostra pàgina web que és allotjament més Tonatur. I ells també, doncs, dintre la seva doncs, pàgina web, doncs, tenen dintre de tot que són on dormir o on allotjar-se, doncs, apareix el càmping Ametlla. I és una manera doncs, de col·laboració doncs, a diferents sectors de, del mateix municipi.
Perquè moltes vegades parlem d'això del tour operador, que és una figura una mica estranya per entendre moltes vegades, que són doncs, simplement doncs, grups que des de fora organitzen ja que vinguin els visitants, i moltes vegades pot ser entre sinergies, com comentàvem moltes vegades, entre els propis agents turístics del municipi, aconseguim també una filosofia igual, perquè qui ha trobat, per exemple, doncs, el Tunatur de França acaba allotjant-se al càmping Amella o acaba allotjant-se a l'hotel Amella Mar o al càmping Nàutic o a l'hotel del Port o a l'hotel Alguer, és a dir, acaba allotjant-se en algun establiment del, del nostre municipi.
Efectivament, o sigui, la gent ve aquí no per estar ficada doncs, 24 hores a un bungalow o a una tenda de campanya, sinó doncs, per conèixer el territori i fer activitats. I el que es tracta és de que la gent hem d'intentar, doncs, quan vingui aquí, doncs, pugui fer el màxim d'activitats possibles de diferents tipus, ja sigui submarinisme, ja sigui lloguer d'embarcacions, un lloguer d'una marra del Club Nàutic, el que sigui doncs, inclús doncs, de fer piragüisme, caiac, ja sigui les platges aquí de la Menya de Mar o el Delta de l'Ebre. Tot això són productes que d'alguna manera s'estan també comercialitzant directament des de la mateixa pròpia pàgina web del càmping. Inclús visites doncs, a Miravet, a Benifallet, a Tarragona o al Camp Nou de Barcelona.
Clar, tot això forma no, un, no només un ens quedem al cercle local, que té prous actius, sinó també que intentem que el que ens visite també conegui una miqueta el nostre entorn. Seguim parlant de novetats que hi han. De fet, s'han estrenat recentment unes senyalitzacions per accedir a les platges i noves dutxes també. Això ve ja a final de temporada. Sabem que aquestes dutxes es podran posar i extraure, però l'interessant, jo crec que l'interessant, a part de que doncs, tenim arreglades les platges en aquest sentit, tant en dutxes com en senyalització, és que això es financia a través de la taxa turística, del qual els allotjaments turístics en sou els recaptadors en aquest sentit, que reinverteixi aquesta recaptació econòmica per a millorar i per a actualitzar doncs, en aquest sentit platges, però també s'està fent actualment obres al GR92. Quina és l'opinió que en teniu?
Home, jo com a càmping, quan la taxa turística primer només es paga a Catalunya, en la qual cosa això vull dir, no és un fet diferencial respecte doncs, al reste d'Espanya. Vull dir, la gent que creu a l'Ebre, doncs, si a nosaltres, per exemple, la temporada baixa doncs, per un matrimoni amb una autocaravana que cobrem 14 euros tot inclòs, doncs el fet de repercutir doncs, una taxa turística, encara que siguin 50 cèntims, però són per dues persones, seria un euro, doncs ja estem parlant de gairebé un 8 o 9% de més de sobrecost sobre el que seria la tarifa del dia. I érem una mica reticents. Però d'alguna manera doncs, ja portem la taxa turística doncs, un any i escaig, i crec que és una taxa que està molt ben acceptada a nivell d'Europa, és una taxa que realment no és gaire alta, i després estem veient doncs, que aquesta taxa ens ajuda una miqueta doncs, a posar ordre. Vull dir, una de les coses que s'ha fet servir la taxa turística és per posar senyalitzacions, o potser també doncs, que hi hagi més ganes de que la gent doncs, no pernocti de forma doncs, lliure a les platges, i es facin uns serveis doncs, que van molt lligats al que és el tema turístic, com és neteja de platges, tot el tema de senyalitzacions i aquestes coses.
Bé, jo comparteixo totalment el comentari, no? L'opinió de Miquel, que, que tot això repercutix pel bé del turisme, i a part la Generalitat ja així ho indica, no? Nosaltres, el que és el municipi, rep el 30% de la recaptació, i a través de aquest 30%, doncs, l'any passat ja vam fer-ho, vam consultar doncs, als protagonistes, no? Els encarregats, els de recaptar, com el has dit Dani, amb què volien que invertéssim els teus diners perquè doncs, repercutien gràcies a ells. No? I bueno, doncs, uns van comentar que més centrats en la senyalització, perquè el tema de les urbanitzacions a vegades la gent se perdia una mica, uns altres allotjaments doncs, més en tema amb planos, amb material per a poder fer front a la demanda, a la recepció d'informació. I, bueno, i així ho estem fent, estem reinvertint aquests diners pues, pel bé per a millorar aspectes turístics. Voldria dir que la Cala és el municipi de les Terres de l'Ebre que recapta més taxa turística amb quasi el doble del segon, en aquest cas és el Perelló, el tercer crec que hi ha que és Tortosa i el quart Sant Carles de la Ràpita, però l'Ametlla ja és, recapta el doble del segon municipi de les Terres de l'Ebre. Podríem dir sense cap problema que la Cala, la Mira de Mar, és líder en turisme a les Terres de l'Ebre.
És un bon titular, una bona dada per comentar. Res, ens queden uns breus minuts per acabar el programa. No podem marxar sense parlar de l'èxit de participació en aquestes jornades gastronòmiques del País de la Llotja. Avui surt publicat al butlletí setmanal 5.350 tapes en aquests 10 dies de ruta d'etapes, 570 minuts astronòmics, i la xifra també important és la passada diada del arrossejat, que hi va haver 2.500 degustacions repartides, exaurides totalment, perquè va ser una autèntica afluència de públic. Per tant, entenc que des de l'àrea municipal de turisme satisfacció en aquest sentit.
Pues la veritat és que sí, vol dir, estem molt contents per l'àrea de l'arrossejat, molt contents també pels bars i pels restaurants que van servir moltes tapes. Ahir pel matí vam fer ja el recompte de tapes i el recompte de vots, felicitar el bar Pinxo per la millor tapa blava, la millor tapa blanca 2015, i en principi felicitar tots i gràcies per col·laborar amb turisme, que el que volem i esperem és la col·laboració de tots els agents turístics implicats, perquè pel bé d'ells i pel bé de tots, clar.
I ja per acabar també, Miquel, en el teu cas, no parlem d'èxit de participació en jornades, bueno, potser sí que el restaurant ha tingut molt bona afluència, volia anar a un altre tema, volia anar que s'estan ja estudiant i licitant les obres de construcció del pont del barranc de Santes Creus, que també era una reivindicació en aquest sentit, que s'engloba dins d'un projecte del pla de seguretat nuclear, però que també us repercutirà a vosaltres en aquest sentit com a càmping, perquè tindreu una millor facilitat de comunicació entre el municipi i el càmping. Suposo que també esteu contents i satisfets per aquesta obra.
Jo realment estic molt content. De fet, vull dir, la societat nostra, doncs, quan vam comprar els terrenys l'any 96, aquesta via ja estava programada, que s'havia de fer inclús molt abans. És una obra que ha costat, que finalment es farà amb un respecte, doncs, d'impacte ambiental, i realment el principal avantatge que tindrà sobretot és el tema del barranc de Santes Creus, que té una doble curva que és molt perillosa, és molt tancada, és molt difícil pujar ja amb el caravana o autocaravana, i hi ha hagut molts accidents inclús amb bicicleta. I realment, doncs, estem molt contents, aquesta obra, doncs, ja està adjudicada, i si tot va bé, a mitjans de novembre comencen ja els treballs.
Això també facilita, diguem-ne, en aquest sentit, no només és un actiu per al càmping, també millorar que els propis turistes del càmping tinguin millor facilitat per venir al municipi, i a la vegada també s'obre millor la carretera aquesta d'accés sud, que permetrà, doncs, també poder disfrutar d'altres platges que estan més a sota del càmping, en un paratge molt més natural que possiblement a la part nord en aquest sentit, i que també pot ser que el turista descobreixi noves cales que moltes vegades, doncs, no acaba descobrint, potser perquè diu, no agafo el cotxe que he de baixar el barranc i tot això, no?
Bueno, tot és millorar la mobilitat, i avui en dia, pues, jo crec que el càmping que tenim se mereix un bon accés, i que les caravanes tinguin la facilitat idònia per accedir. Jo crec que és bàsic que no només ja per a obrir una mica tot el que és la part sud de la costa de la Cala, tots aquells paratges meravellosos que hi ha, l'Opein, la Punta de l'Ali, el Lillot, però ja pel càmping jo crec que és bàsic que tingués accés que es mereix, perquè és un càmping, bueno, de primera categoria, no només la catalogació, sinó que, bueno, que l'accés ha d'estar ja el més aviat possible per millorar la mobilitat i l'accés dels turistes, dels milers de turistes que visiten el càmping, clar.
Darrera pregunta, suposo que ara arribaran uns dies de vacances, suposo que per a tots, per a descansar, per a desconnectar una miqueta, però també arriba el moment de començar a plantejar i preparar la nova temporada turística. Podem avançar alguna coseta, alguna novetat? En el cas de turisme, esteu ja preparant pròximes jornades astronòmiques amb les Terres de l'Ebre de cara al febrer, imagino, i avaluant també, doncs, com han anat aquestes jornades del mes d'octubre, el peix de la llotja. En el sector dels allotjaments, no només a nivell local, sinó també a nivell supralocal, de territori, esteu muntant alguna cosa, alguna novetat, alguna nova novetat de promoció de cara a la pròxima temporada?
En el allotjament seguim promocionant i apostant per les fires, sobretot perquè ens ajuda a portar client, doncs, parlo a nivell de tota l'associació de càmpings de Costa d'Ala i Terres de l'Ebre, perquè realment el turisme nacional, doncs, està creixent, està responent, però no ens dona, doncs, per menjar. Vull dir, és un turisme que és, i sobretot al nivell de la Ametlla de Mar, que està lluny de Barcelona, de l'àrea metropolitana, sí que hi ha escapadetes, però el que interessa sobretot és apostar fort i anar a buscar el client, doncs, a l'alemany, al client belga, al client holandès, i seguim fent forta, una força molt important a nivell de promoció i sobretot també a nivell del portal de l'associació, a nivell de Google AdWords.
Dami?
Pues nosaltres estem ja tancant temporada, fent balanç i preparant ja, pues, el calendari ja de jornades de cada any que ve. Estem ja a punt ja de reunir-nos amb els companys de Viles Marineres per a fer el calendari de promocions. Creiem que hi haurà noves promocions. N'han fet diverses enguany, les hem d'estudiar, veure com han anat, les hem d'analitzar. algunes les repetirem, algunes les canviarem, però en principi pues, bueno, amb poca ja de cara, preparant ja pressupostos ja de cara l'any que ve i a veure si almenys igualar i si pot ser superar aquestes dades d'enguany.
I seguir penjant els bons dies i no retrasar-nos, que si no mos avisaran.
Que si no mos malden.
Doncs Dami Lleó, gerent de l'àrea municipal de turisme, Miquel Roca, director del càmping Amella, i també ens ha acompanyat una estona Antonio Sánchez, director de l'Hotel Amella Mar. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest primer balanç turístic dedicat en aquesta ocasió a parlar de l'allotjament. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres hi tornarem la pròxima setmana. Ho farem, com comentàvem a l'inici del programa, parlant de l'altra part del turisme, de la part dels serveis, de la gastronomia, de les activitats, de l'oci, de les altres parts que també formen part del turisme a l'Ametlla de Mar. Per part nostra és tot i tornarem la pròxima setmana, en divendres a partir de les 10 del matí i a la sintonia de la Cala Ràdio. Que siguin feliços. Adeu-siau.